Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. La USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a l'AP7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i finalment a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
Catalunya, como Murcia, como Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida mentre que encara no hi consta cap detingut.
Notícies en xarxa.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 8 de setembre, m'agradaria començar el programa parlant dels centres educatius. I és que avui comença un nou curs a tot Catalunya i més d'un milió d'alumnes tornen a les aules. Ara bé, aquest inici de curs no serà com els altres, sinó que estarà marcat per les vagues i protestes dels professors que continuen en peu de guerra després de la reunió fallida amb el departament i d'haver votat que no ratificaven l'acord al juny. De fet, la primera jornada de vaga està convocada precisament avui, coincidint amb el primer dia de curs. Això ha provocat discrepàncies a molts centres pel que suposa aquest dia, el dia d'inici de curs. Aquí a l'Escala, el primer centre a decidir-se va ser l'escola Escolapi, que ja va anunciar divendres que començarà el curs demà. I avui ofereix només serveis mínims. També s'ha adherit la majoria del claustre de l'Escola Empúries, que avui també ha acabat oferint només serveis mínims. A l'Institut El Padró, en canvi, el curs ha començat amb normalitat. Tot i que alguns professors s'han adherit a la vaga, la majoria de classes s'estan desenvolupant amb total normalitat i les aules estan plenes d'alumnes. De fet, el Sindicat de Professors de Secundària va ser l'únic que va avalar l'acord del juny amb el govern. A l'informatiu local us explicarem amb més detall com s'ha viscut tota aquesta jornada a les aules, aquesta primera jornada de vaga aquí al municipi, als tres centres educatius que tenim. Pel que fa a la resta del territori, la jornada avui ha començat amb talls de carreteres arreu i a les comarques gironines les protestes s'estan concentrant a Girona, a Fontejau. Han començat amb un esmorzar popular i culminaran amb una manifestació i una assemblea a la plaça Independència. Entre les reclamacions dels docents, recordem que hi ha un increment de la plantilla, una reducció de les ràtios i una major inversió en educació, tot reforçant l'educació inclusiva. Per part seva, el govern ha començat a moure fitxa, augmentant en 1.103 el nombre de docents per aquest curs i creant 500 noves aules d'acollida per alumnat nouvingut. A més, ha invertit 257 milions d'euros en infraestructures, xifres que no es veien des del 2008. Amb aquest panorama, per tant, infants i docents comencen un nou curs escolar i restarem molt pendents de com continuen les negociacions entre sindicats i govern i de quin calendari de vagues s'estableix en cas que no s'arribi a cap acord. Després d'aquest petit apunt anem entrant en matèria fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts començarem amb el Parlem de Salut, aquesta secció en què ens endinsem en diversos temes amb professionals de la salut, i avui ho farem amb la psicòloga Cuca de Ventós, que ens parlarà de com gestionar emocionalment la tornada a la rutina. Després reprendrem el Temps de Terra amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert, que avui li preguntarem una mica com ha anat aquest estiu al camp. I per acabar avui tindrem aquí l'estudi els companys de redacció, que ens vindran a presentar la nova temporada de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. Concretament passaran per aquí en Sergi Corral, en Miquel Pagès i la Maria Pagès. I tot això ho farem al ritme del vermut musical d'en Paco Torres, que com ja és habitual, cada dimarts ens descobrirà un artista o grup musical. I ara sí, sense més dilacions, comencem amb el Parlem de Salut.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Parlem de Salut.
I avui reprenem una secció que ja teníem altres temporades aquí al Més Calent a l'Aigüera, que és el Parlem de Salut. I avui ho fem amb la psicòloga Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia, i espero que tothom hagi passat bones vacances.
Exacte, ben tornada. Com ha anat aquest estiu?
Bé, molta calor.
Molta calor, sí.
Però gràcies a Déu, bé.
Doncs, Cuca, de què ens voldries parlar avui?
Bueno, avui precisament vull parlar de com gestionar emocionalment el retorn de les vacances.
Clar, perquè això de tornar a la rutina ens costa una mica, Cuca?
Exactament, perquè jo crec que l'enfoc que li donem és com molt negatiu. En vez de treure com un... No? Ho veiem sempre molt negatiu. Sempre ja pensem, tornes i ja estàs anant amb el cotxe per tornar i ja estàs pensant en les vacances de Nadal o de Setmana Santa o les properes de l'estiu. I això no afavoreix gens. S'ha de fer un enfoc completament diferent des del meu punt de vista, que això ajuda moltíssim a tornar a la rutina d'una altra manera. Què passa? Que durant les vacances nosaltres decidim el que volem fer, quantes hores vols dormir, anar cap aquí, anar cap allà, quines activitats fer, què fer amb els fills, etc, etc. Clar, això, quan s'acaben les vacances i tornem a les feines, ja això s'ha acabat. Ja hi ha una rutina, realment. O sigui, en vacances, què es passa? Que decidim nosaltres, en principi, amb la parella, amb els amics, no? Què fer, quan fer-ho, etc. Però, clar, al tornar, no, et decideixen per tu.
Clar.
En general, pues, hi ha uns horaris, unes exigències professionals que has de compaginar sobre amb la família. En vacances això no passa.
Per tant, perdem llibertat una mica.
Exacte, perdem molta llibertat. El que passa que s'ha d'enfocar d'una altra manera. Jo crec que les vacances hauria de ser, en lloc d'enfocar-ho com una pèrdua, o sigui, perds alguna cosa. Sempre enfoquem, s'acaben les vacances, ai, he perdut les vacances, no? Mentalment és pèrdua el que veus. En lloc de fer això, ho enfoquessin des d'una reflexió, va? Però què passa? Quin és el perill d'aquesta reflexió? Que aquesta reflexió desperta coses que tenim adormits durant l'any. Tant a nivell individual com amb les relacions, amb la parella, amb els amics, amb els familiars. Són coses que no surten a vegades a la llum.
O sigui, la rutina ens les tapa i, en canvi, durant les vacances és més fàcil que tot això aflori.
Exacte. No saps per què et trobes més inquieta o més inquieta amb la parella o amb la família, ja sigui sogres, pares, amb els fills mateix. I tot això es desperta molt sovint durant les vacances. Vale?
Sovint hi pot tenir un fet a veure també que passem més temps junts, no?
Exactament. Què passa? La parella mateix passa més temps junts. I aleshores poden sortir problemes que durant l'any cadascú està treballant no sorgeixen, vale? O sigui, jo crec que si s'enfoca com una necessitat de despertar necessitats internes que tenim, si fem aquest enfoque, és que a vegades ens espanta, no? Jo crec que també hi ha que a vegades ens espanta. Ui, si penso massa aquí descobriré una sèrie de coses que potser no m'agradaran. Però crec que és interessant fer-ho, perquè és la manera d'evolucionar, en el fons és la manera d'estar millor. Que passa que a vegades sí, que desperta, com dic, coses que estan molt i molt tapades, eh?
Per tant, hauríem d'aprofitar les vacances per fer una mica aquest exercici, no? Sí. De mirar a veure què, sí, què ens està passant realment o què,
exacte,
necessitem, que potser durant l'any no ho hem,
exacte,
verbalitzat.
Exacte, no, perquè la rutina ho tapa. Anem tan exigents, no? Pito, que diria,
sí,
jo,
tant,
no?
Sí, pim, sí, sí,
com soldats, una cosa, l'altra, i a més, i a sobre amb presses.
Sí.
Vull dir, no ho fem en tranquil·litat, normalment anem unes presses. O sigui, la paraula, que a vegades trobes algú al carrer i vols xerrar o vols preguntar alguna cosa, jo crec que molts de nosaltres ens ha passat de dir, tinc pressa, ja te trucaré, no? O sigui, aquest tinc pressa el tenim al cervell. O sigui, passem el dia dient, tinc pressa per anar a la feina, tinc pressa per tornar a casa, tinc pressa per anar al súper, tinc pressa per anar a buscar els nens a l'escola, etc. Clar, això és tremendo. Clar, durant les vacances això en principi desapareix. Aleshores, mirem-ho des d'una altra vessant, la vessant d'introspecció una mica, però clar, això de veritat fa por, però a la llarga és un benefici. A veure, si una parella no està bé, jo crec que és millor que faci una reflexió, s'ho plantegin i poden inclús solucionar els problemes. Si no se'l fan, què passarà? Poder tardaran un o dos anys o poder més i estaran en el mateix lloc i poder algo que potser podien haver solucionat anys abans, si no ho fan, què passa? Arriba un moment que no hi hagi solució. O inclús amb les feines, a vegades tens una feina que realment t'esgota, no t'agrada, no pots compaginar-ho bé amb la teva vida familiar. Què fa? Millor no plantejar-m'ho, perquè, clar, això em portarà problemes. Però jo crec que és un error. Mirar de cara a les coses sempre sanador, sempre. A vegades es passa un moment de dificultat, evidentment que sí, Clar, hem d'entendre que al final de qualsevol final d'una cosa és un dol. O sigui, el dol no és patològic, perquè normalment a vegades la gent diu, ui, com li costa tornar de vacances? Ui, deu tenir un problema d'ansietat o de depressió o tal. Alerta, no? A vegades pot ser simplement un dol. Quan deixes una cosa que t'agrada, per exemple, que és una pèrdua d'algú, doncs es passa un dol. Això, si fem aquest enfoque, potser també mirem el tornar de les vacances d'una altra manera, ens ajudi molt, Ona.
Per tant, hem d'intentar que quan tornem a la rutina reduïm una mica aquest tinc pressa, no? Intentem viure la rutina sense tanta atabalamenta.
Ah, exacte. Fer les coses molt posadament. Per això és importantíssim organitzar-se molt bé. Tenir una planificació, jo quasi m'agrada dir, bastant estricta i constant en com organitzes els teus cada dia. I també els caps de setmana, evidentment. Quina hora t'aixeques, quina hora te'n vas a dormir. Tots aquests petits detalls hi fan molt. Si tens criatures, com fan els deures, quan els ajudes, a quina hora se'n van a dormir. Tota aquesta organització, per mi, és importantíssim per evitar l'estrès. O sigui, què passa? Ens hem de dir que no és un problema el tornar de vacances, És una reacció, està una mica trist i que ens costi, està dins del context, una reacció absolutament normal, com acabo de dir, és un dol. Després hi ha una cosa, les xarxes socials també ens construeixen una imatge molt idealitzada de l'estiu.
I tant, que moltes vegades no és la real, eh? Vull dir que veiem coses que han retocat la imatge, han tret el que sigui, no?, per ensenyar-nos una cosa que al final no és el que...
Unes vacances a Cal Carib, o un iot no sé què, o un creuer... O sigui, aquesta imatge de que si no fas una sèrie de coses, ja no són vacances i que no disfrutaràs. Aquest és el que la qüestió. És a dir, si tu... Pues no, he anat a la platja i punto, i... O sigui, si no has fet com un viatge extraordinari, fora del comú, ja sembla ser que no sigui vacances. I que a nivell social hi ha una mica aquesta cosa, no? Fixa't que moltes vegades... On has anat?
El primer que et pregunten, on t'has anat aquestes vacances?
Que sí, on has fet aquestes vacances? No, que has fet, que on has anat? Clar.
I potser no has sortit de casa,
No has sortit de... Exactament, això que toques és molt interessant. Mira, Ona, no hi pensava. A vegades hi ha gent que diu que m'he quedat millor a la ciutat, no? A Barcelona, a Madrid, on sigui. És el que tu estàs dient. Això també poden ser vacances.
Mm-hmm. També pots ser turista dins la teva ciutat, no? Perquè redescobreixes llocs que no, durant el dia a dia de la rutina,
exactament,
no veus.
Exactament, exactament. Perquè a vegades sembla que només som turista, com tu dius molt bé, a fora, quan anem de viatge. Aleshores, museus, etc, galeries, restaurants interessants... No, perquè no ho fas a Barcelona, carrers que desconeixes, biblioteques que desconeixes, carrers que desconeixes, museus que t'agradaria veure amb més, més calma, i això pots fer o sola, o pots fer amb la teva parella, i això són vacances. Pensa el temps d'anar a un restaurant i dinar amb tranquil·litat. Vull dir que això que tu dius és molt interessant, Ona. Però què passa? Hi ha aquest xip social, aquest xic que s'envia a la societat, no? Has de sortir. Les campanyes que hi ha quan s'acosten les vacances, no? Els anuncis que tenim a les teles, no? De que has d'anar aquí, has d'anar allà. Clar, això que passa, incita molt, i sobretot que si no ho fas, tu mentalment ja no som vacances, i això és molt dolent. Cerebralment ens ho van ficant a dins, i això hem de trencar aquest ritme, hem de trencar això que ens envia la societat. Busca tu el teu benestar, busca tu com vas les teves vacances. Que no sigui els demés, la societat, que et digui com has de fer les vacances, i que allà seràs feliç, perquè a sobres s'associa molt a la felicitat.
Clar.
Si vas aquí, si vas allà, si fas això, si fas allò, això seràs més feliç. Això, bueno, pues la veritat...
No ho sabem, no?
No ho sabem. També pots ser feliç, com tu dius, a la teva ciutat, visitant-la amb més calma. O al lloc que vas normalment de vacances, a la platja o a la muntanya. Vull dir que aquest xip de fer coses extraordinàries. Això és un xip que s'ha de perdre una mica. Perquè hi ha una cosa... A nivell físic, el cos en principi triga de 3 i 5 dies a adaptar-se, i això, com deia abans, no és mandra, a vegades és biologia. Està clar una cosa, que si tu tornes a vacances i fa un mes que et trobes molt trist, molt apagat, aleshores sí que consulta el metge, també, què està passant aquí.
Clar.
I també pot passar que et falti alguna vitamina o alt, o una altra cosa que a vegades detecta és que tens algun problema que has tingut a les vacances i has anat intentant tapar. O alguna dificultat, sigui amb la família, sigui amb la parella, que tu has anat tapant i que tu a l'estiu surt. Aleshores consulta, perquè pot ser problemes de parella, problemes de relació amb la família, problemes amb la teva feina, que no t'agradi la feina i tu te n'adones en vacances de que no estàs fent allò que tu vols fer. Vull dir que les vacances, cuidado, que té doble... té el seu què, també les vacances, i que a vegades també tapem, I les vacances com totes les activitats. Això també es veu, que es tapa, que es passen les setmanes fent tot el dia activitats. A més, a vegades, de fer un passeig normal o sopar en un petit restaurant i parlar amb la parella, això a vegades no es fa.
Això tampoc és bo, no? Entenc, no. De posar tantes activitats durant les vacances, que al final a vegades anem més estressats quan tenim vacances que durant la rutina.
Exactament. Ona, és que és tremendo, és tremendo. O sigui, no. I a més, és el mateix que t'envia la societat. Si no vas aquí, si no vas allà, si no fas això, si no fas si has anat a aquest concert, tal, està molt bé, i la societat també ho ha de fer, perquè això és cultura, evidentment, però cuidado, tu t'has una mica organitzat, has de planificar una mica, que l'accés et pot arribar a ser molt contraproduent. Com tu dius molt bé, tornes a casa esgotat. S'han de fer vacances amb molta més tranquil·litat i amb molta pau. Però moltes vegades es fan totes aquestes coses per tapar problemes.
Per tant, les vacances han de servir per carregar energies, per carregar piles.
Fundamentalment.
I aleshores què hem de fer, Cuca, una mica, per poder descansar bé durant les vacances?
A veure, jo crec que les vacances hem de canviar el xip de què som les vacances. Perquè tenim molt el xip de que has de sortir, has d'anar fora, has de fer moltes coses, has de visitar moltes coses, i no. Pot ser un cada dia que t'aixeques a l'hora que tu vols, que descobreixes a vegades petites coses de la teva ciutat, com tu dius molt bé, estar més amb els fills, si tens fills, després, amb la parella, també estar més amb la parella, parlar més amb la parella, fer coses de parella, no sempre amb gent, perquè també i això ho veig a vegades a la consulta, que és que no paren de amb les redes socials, no? Anar aquí amb amics, que està molt bé, que és fantàstic, evidentment, però la parella ha d'anar sols. Quan tinc a vegades parelles, els hi aconsello que cada setmana, si no cada setmana, cada 15 dies, surtin ells dos, no amb amics, ells dos.
Per tenir un moment íntim, no?
Exactament. Tinc un moment, perquè tornaran a casa d'una altra manera. Però clar, també és veritat que és un risc, i moltes vegades ho aplacem. Bueno, sí, ja ho faré, no puc fer-ho, però cuidado, cuidado, perquè jo crec que és, o sigui, el que et pot aportar canviar de ritme i entendre una miqueta, o és el, la meva voluntat avui de, de fer entendre als oients que s'ha de fer poques coses però amb més profunditat, no? No tant per què ho has de fer, perquè la societat, perquè tothom ho fa, no, què és aquest tothom ho fa, però moltes vegades això amaga problemes, conscient o conscientment, és millor sortir amb molta gent que a vegades el tu a tu, no? Perquè allà poden sorgir moltes coses amagades durant l'any. Mira, el servei necessita un per què. Fixa't, és una cosa interessant. Si tu enfoques que, en el servei de dir que necessito un per què, més que necessitat, que això per un altre dia explicaré que és necessitat i propòsit, no? Si el servei té un propòsit de vida, viurà les vacances, ai, el retorn, perdó, d'una altra manera. Propòsit de vida. Què passa? Durant les vacances i al retornar, tu has de fer una reflexió. Què he fet a l'estiu, o què he descobert a l'estiu, a les meves vacances, que jo m'agradaria incorporar en el meu cada dia durant la resta de l'any, quan treballo.
O sigui, quedar-nos aquelles coses bones que ens han portat les vacances, no?, i allargar-les, també.
Allargar-les. Evidentment, no podràs fer-ho tot, Ona, però sí que podràs introduir, només que introduïssis una cosa, algo que tu et faci sentir bé. Tu t'hi seràs de per què que fem moltes vegades mentalment. Ja estem tornant de les vacances i estem pensant ja en les properes vacances. Sí. Jo sé de gent inclús que dic, mira, l'any que ve anirem aquí.
I això tampoc és bo, Cuca?
No, en absolut. No, jo crec que no. Perquè, evidentment, el nostre cada dia quan treballem no són vacances. O sigui, no pots portar el mateix ritme que les vacances.
No, i tant.
En principi. Aleshores, què passa? Això és, el teu cervell ja està pensant. En canvi, si tu el teu cervell té un propòsit, jo introduiré amb la meva vida, quan no són vacances, no sé, alguna cosa. Per exemple, en parella, per què no sortir cada 15 dies? Jo ja no dic cada setmana, cada 15 dies sortim sols. No hi ha amics sols, com parella, per exemple, pot ser això.
Això seria el propòsit, eh?
Això seria el propòsit, exacte. El propòsit seria, a mi m'ha anat molt bé fer més exercici a les vacances, perquè has nedat, perquè has anat a la muntanya i has caminat. Què passa? El cervell se n'adona. El cos se n'adona, i és el cervell que se n'adona que et fa sentir bé el fer exercici o el nedar. Introdueixi-ho a l'hivern. Si tu introdueixes això, tu notaràs uns canvis extraordinaris, però has de ser constant.
Clar.
Perquè la constància és importantíssima, aquests objectius. El cervell, això diu, oh, aquesta persona té un propòsit, i això la fa sentir bé. I això és, vamos, jo això, sóc una fan dels propòsits, la veritat. I a més, hi ha una cosa que és molt interessant, que a mesura que es fent grans, la gent que té un propòsit, jo diria de vida, viu més anys, i viu millor.
Això és important, eh?
Exactament. El cervell diu, ui, jo tinc alguna cosa a fer, jo encara estic aquí, en aquest món. Ui, m'agrada això. Evidentment que a mesura que els fas gran, i sobretot quan te jubiles, aquests propòsits poden canviar. Però també em pots traduir algun de nou que no has pogut fer durant la teva època laboral. El propòsit és bàsic. Bàsic per la vida. Per la vida en general, tinguis l'edat que tinguis. I està demostrat, repeteixo, Ona, si tens un propòsit de vida, es viu més anys. I millor.
Doncs, Cuca, anem acabant. Sí que sempre t'agrada acabar amb un parell de frases. Quines ens has portat avui?
Si em perdones un moment, Ona, deixava una cosa que és com podem encarar la feina. Jo diria que amb la tècnica del calaix. Què és la tècnica del calaix? La tècnica que tenes és dir-te cada dia, jo avui faré allò que sigui urgent. O que no és urgent, ho aparco. Si és una cosa urgent, fes-ho. O altra, ho aparques. Perquè normalment es passa que arribem a la feina i, ui, quanta feina, però volem fer-ho tot, que no podem fer. En el fons, no es pot fer tot a vegades. Però si tu ja d'entrada et dius, mentalment li dius al teu cervell, jo faré avui, diguéssim, el que és realment urgent, familiar o de feina. Això alivia moltíssim. Perdona que
em semblava
important aquest petit toque.
Ens ho apuntem, la tècnica del calaix.
La tècnica del calaix.
La tornada a la feina.
Tornada a la feina.
I ara sí, anem a les frases.
A les frases. Mark Twain. El secret de l'èxit és fer de la teva vocació les teves vacances. Clar, això, déu-n'hi-do, no? Vull dir que si tu a la teva vida aconsegueixes tenir una professió que realment t'apassiona, el que està dient ell és fer-ne una mica les teves vacances. Evidentment no et costarà tant. Això no vol dir que no tinguis ganes de fer vacances, però la teva feina és molt més lleugera si tu fas una feina amb vocació, que si no la fas. Si la fas una mica arrossegant-te, no?
I tant.
I l'altre és Albert Camus. Encara que tornem a la rutina, encara que arribi l'hivern, porta el teu estiu a dins. Clar, aquest és més filosòfic, si vols, no? És a dir, una mica que les vacances sempre són cap a fora, el fer coses, el canviar, viatjar molt, i això no. O sigui, si tu has de tenir una actitud quasi... És una mica, enllaço una mica amb la frase que he dit abans, no? Que és a dir, si tu de la teva vida en general trobes ple amb les petites coses... I et permès, també, que és molt important, tenir petites vacances entre mig de la setmana, diguéssim, no? Perquè un dia fas una cosa, surts amb la parella, no? Això són petits moments de vacances, també, eh? Això també és molt saludable.
I tant. Doncs, Cuca, ho deixem aquí. Moltes gràcies i ens retrobem el mes que ve, el Parlem de Salut.
Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres? El més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
I ara és moment de posar-hi una mica de música amb el vermut musical d'en Paco Torres, que avui ens presenta Rosario Flores.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui en el vermut musical Rosario Flores. Rosario del Carmen González Flores, més coneguda pel nom artístic Rosario Flores o Rosario, nascuda a Madrid el 4 de novembre de 1963. En l'actualitat té 62 anys. És cantant, compositora i actriu, considerada una de les figures més importants de la música espanyola per la seva fusió de flamenc, rumba, pop, soul, funk i ritmes llatins. És filla de Lola Flores i Antonio González, el Pescadilla. És germana de Lolita Flores i del cantant i compositor Antonio Flores. La seva trajectòria musical va començar en 1984, però l'èxit va arribar en el 1992 amb l'àlbum de Ley, amb les cançons Mi Gata i Sabor, Sabor. Després ha publicat altres discs com Siento, 1994, Mucho por vivir, 1996, amb la cançó Qué bonito, dedicada a la memòria del seu germà Antonio. Muchas flores, 2001, considerant un dels seus treballs més importants. Ha obtingut dos premis Grammy llatins, premis Ondas, com a artista revelació. Més de 30 anys de trajectòria amb milions de discs venuts a Espanya i Llatinoamèrica. També ha participat com a actriu en la pel·lícula Hable con ella, dirigida per Pedro Almodóvar. Escoltarem per Rosario Qué bonito.
Siento, qué bonito pensar. més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I avui reprenem aquella secció en què parlem de fruites i verdures amb en Pere Puigverd, l'enginyer agrònom de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Bon dia i ben tornats, eh?
I tant, Pere. De fet, volíem preguntar-te una mica això, eh? Com ha anat aquest estiu aquí al camp?
Ha anat bé, a veure, ha anat bé però amb dificultats, perquè per el que ha funcionat és que hem tingut molts clients per vendre les nostres fruites i verdures, però alhora aquesta calor ha posat en estrès màxim tota classe d'hortalitzes i més que fruiters. El fruiter el que té és que té una base més àmplia, té una arrel més profunda, i si tu no et falta l'aigua per anar regant, doncs aguanta més. Però hortalitza de seguit, com que té una arrel més soma, llavors a la que fa aquesta gran calor evapora molt ràpid, i clar, i arriba que s'estressa, l'estrès hídric, si la planta està estressada, no pot produir el que normalment produiria, i és clar, ja hem estat mancances pràcticament de tot aquest estiu.
Mm-hmm. Clar, perquè, per exemple, quines serien, no, algunes d'aquestes hortalisses que han patit més aquest estiu?
Mira, el que ha patit i encara pateix, perquè tot i que és una hortalitza de sol, que seria la tomatera.
Mm-hmm.
La tomatera li agrada molt el sol, però tanta calor i tant de dies i tant dura i tant de... fa que no floreixi com ha de florir i no produeix tant quilos com els... I alhora, a part de no produir tants quilos, la gent consumeix més tomates. És a dir, són dues coses. Una, que se'n fan menys quilos, i l'altra, que la gent en consumeix més. Perquè es ve molt de gust, com fa tanta calor, una bona mania de bona tomata... Doncs, esclar, normalment cap a aquest temps que estem ara, ja tornaven, ja feia el principi d'agost, ja baixava una mica les temperatures, i llavors ja s'equilibrava una mica i tornaven a fer una altra florada que arribava ara i els preus s'minvaven. Doncs no, aquesta ha sigut una de les principals. I l'altra, que ha patit molt, entre d'altres, no?, són els enciams.
Mm-hmm.
Què els hi passa als enciams? Els enciams, quan fa tanta calor... el cicle que tenen són de 2 mesos, és bastant ràpid, no?, de fer un enciam, però abans de que arribin a la majoria d'edat, diguéssim, abans de que arribin en el moment que estiguin òptims per tallar-los, que s'han apinyat i s'han fet grossos, doncs s'espiguen.
Mm-hmm.
S'espiguen abans d'hora, i llavors què passa? Que s'han de tallar abans d'hora. Si s'han de tallar abans d'hora, doncs són més petits, i si la gent consumeix molts enciams, que és el que està passant, igual que les tomates, i el que va comprar és molt més petit, doncs que en necessita més. Allà on un passaves en 3 o 4 dies, te'l menges en un dia.
Mm-hmm.
Que tot això, sumat un a l'altre, ha fet una escassetat d'enciams que jo no havia vist mai. En general, això ha sigut el que ha patit més. En mm-hmm. canvi, podríem dir que ha sigut un bon any de maons.
Mm-hmm.
Un bon any de xíndries. Veus, això ha anat bé. El que no va bé per una cosa va bé per l'altra.
Clar, i com és que les xíndries i els melons els hi va bé tanta calor? Què ha passat perquè fos un bon any per xíndries i melons?
La calor no és que els hi vagi tan bé. Estan més acostumats,
mm-hmm.
perquè normalment es planten ja al pic de l'estiu i és clar, ja és una diguéssim una planta que aguanta bastant, però no ha faltat aigua. Sobretot el meló i la xíndria necessita molta aigua al principi, saps? Al principi del seu, perquè clar, quasi tot és aigua dintre.
Mm-hmm, i tant.
L'aigua i d'altres coses, no? Però vull dir que tenen molta quantitat d'aigua. Clar, si quan els pots regar bé, que no pateixin quan estan creixent, doncs llavors, encara que faci molta calor, doncs alguna te se pot torrar, alguna que no queda tapat per les fulles, te se pot cremar una mica la pell, i la xíndria també, però normalment queden coberts de les fulles. Si tu la planta la regues bé i està ben créixer bé, la mateixa xíndria i al mateix moment queden, la natura és tan sàvia que queden amagats sota les fulles i el sol no els hi fa cap mal. Per tant, això ha sigut un bon any, sobretot perquè hem tingut aigua i perquè potser la gent n'ha plantat més, tot i que la xíndria no ha anat mai barata, però el magó ha anat uns preus bastant normals, com cada any, i no ha faltat. Aquests anys, quan arribàvem a aquesta època, faltàvem. Aquest any no, més aviat en sobre. D'altres, com albercocs i préssecs i prunes, ha anat bastant bé. De fet, en prunes encara els estem collint i encara n'hi ha varietats. L'albercoc ja s'ha acabat, però ara comencen a venir altres fruites. La que ha patit una mica d'haver de fruita, que és seria fruita de tardor, és la poma, perquè la poma, sobretot les varietats vermelles, necessiten fred a la nit i calor de dia. Calor de dia ja l'han tingut, però fred a la nit no. És la manera que les plantes agafen el color. Les fruites, que perquè agafin aquests colors tan bonics vermells, necessiten que faci fred a la nit, sinó fred fresca, i calor durant el dia. Com que ha fet sempre calor, han quedat, tindrem una poma gala aquest any més groga del normal. És a dir, en comptes de ser tan vermellosa, serà més groguenca. Però no vol dir que no sigui bona.
I Pere, creus que aquest canvi de color, si el fet que ara no sigui tan vermella la poma, pot afectar també o el preu o el consum final?
El preu sí, serà més barat. El consumidor anirà millor, perquè la gent compra molt si és bonic una cosa, però si és més lletja, de fet, teòricament serà més lletja, perquè els agradarà que sigui, la gent els agrada que sigui ben vermelleta. Si és més groguenca, doncs ja no els agradarà tant, però i per això el preu és més barat. Però bé, com que n'hi ha hagut molta collita, si no ve cap desgràcia d'un mal temps de pluja, de pedregades i tot això, doncs podríem dir que en general la poma ha estat un bon any.
Clar, una mica, quines són les perspectives, no, ara per les fruites de tardor, perquè ens espera una tardor calorosa també pel que estem veient, eh?
Sí, de fet ara el rim s'ha avançat. El rim de taula ja bona part del mitjan estiu ja en teníem. Hi ha hagut, potser no ha crescut tant el gra, perquè és clar, s'ha hagut de collir més d'hora i no ha crescut tant, però el que dèiem de tardor, el que ara ens ve, les carbasses aniran bé, perquè les carbasses sí que aguanta tot, la poma jo crec que també, i les prunes tardanes doncs també anen bastant bé. Ja dic, les nectarines encara en tindrem tot aquest mes de setembre. Préssecs també, el préssec ha anat bastant car aquest any, sobretot els de qualitat, perquè són molt bons. La veritat és que aquest any és un any de molta qualitat de préssec i nectarines, i llavors la qualitat també es paga més. Hi ha molta demanda.
I què creus que...
Digues.
Sí, dic, què creus que ha passat, no? Perquè hagi sigut un bon any de préssecs, que siguin tan bons.
Bueno, al préssec no li agrada la pluja durant en l'arbre. No li agrada la pluja perquè si són dolços tendeixen a podrir-se i escardar-se, i per tant els agrada que faci calor, potser no tanta, però que hi hagi aigua, s'ha pogut regar per sota, i clar, ja és una dolçó extraordinària. Ara els que estan collint són aquests préssecs que estan embossats, que els hi posen una bossa perquè no els pugui picar ni la pedra, ni els mosquits, ni les mosques, aquests que en diuen embussats, préssec conegut com a calanda, préssec, que allà la franja i la part de Teruel i l'Aragó. I bé, jo veig que aquest any el preu no ha caigut com altres anys, i també que Europa, com que ha fet calor, ha tirat molt d'aquesta fruita d'estiu. Potser el calor està més perjudicial per les pomes, perquè les pomes i taronges volen fred. I vaig dir, les ganes de menjar una poma és més com fa fred. Ara, com fa tanta calor, encara la gent tira de xindri, meló, préssec, pruna... És a dir, això que té suc, no? La poma sembla que li costa una mica més. Ha de fer una mica de fred.
Clar, això també ens està canviant els hàbits a nosaltres, els consumidors, eh?
És clar. Vulgues o no, ens adaptem a... Una mica l'humà és que s'adapta molt a les circumstàncies. I si fa calor i ve més de gust menjar melons i cindres que pomes, doncs es mengen melons i cindres i pomes.
Doncs Pere, moltes gràcies per fer-nos una mica aquest repàs, no?, de com ha anat aquest estiu, que hem vist que ha sigut molt calorós, però que per sort heu tingut força aigua, per tant, fruites i verdures han pogut anar sobrevivint, no?, i hem fet aquesta temporada que comentaves amb molts melons i moltes xíndries.
Doncs molt bé, Ona. La setmana que ve podem incidir una mica més concret ja parlant d'unes fruites que estem collint ara, explicarem una mica més de les pomes, més coses que la gent li agradarà saber.
I tant, perfecte. Doncs ens retrobem dimarts que ve per seguir aprenent coses sobre fruites i verdures. Pere, moltes gràcies.
A vosaltres. Una abraçada.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara, abans de donar pas als companys perquè ens presentin, com us hem dit abans, la nova temporada de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, és moment d'inaugurar la nova secció que us comentava ahir i que finalment no vam poder fer per falta de temps. Com us vaig dir ahir, la nova secció es titula A l'arrel i és una petita càpsula que dedicarem a descobrir l'origen etimològic de les paraules. Ens fixarem en l'arrel de cada mot i ens endinsarem en el passat per saber per què anomenem les coses tal com ho fem. Així que som-hi, comencem. Per inaugurar la secció A l'arrel, avui que tornem a la rutina, ho farem amb dues paraules contraposades que defineixen prou bé el setembre, un mes en què la majoria se'ns escurça el temps lliure i se'ns eixampla el temps laboral. Avui parlarem dels mots oci i negoci. I expliquem aquestes dues paraules juntes perquè ambdues tenen el mateix origen etimològic, el mot llatí otium, que significa temps lliure. Per tant, otium és l'equivalent del català oci. I si ens hi fixem, per formar negoci, en llatí negotium, i afegim la partícula nec, una partícula que expressa negació. És a dir, tenim oci i afegim nec i en fem negoci. De manera que si otium en llatí és el temps lliure, negotium és el temps que no tenim lliure, que se'ns omple amb obligacions laborals. La primera aparició escrita d'aquestes dues paraules la trobem a l'obra Ifigènia, de l'autor romà Eni, que va viure a cavall del segle II i III abans de Crist. En el llibre l'utilitzen uns soldats que esperen en un campament romà per tornar a anar a la guerra. Uns soldats que es queixen que estan en temps d'oci, perquè no treballen, no estan anant a la guerra, però no poden gaudir d'aquest temps perquè estan tancats al campament. Si fem una ullada als significats que han pres actualment aquests dos mots, la paraula oci continua designant aquell temps lliure en què no es realitza un treball concret o una feina domèstica i que, per tant, podem dedicar a fer activitats de lleure. En canvi, la paraula negoci ja no designa aquell temps en què estem treballant, és a dir, la jornada laboral, sinó que ara s'utilitza per designar una organització reconeguda legalment que proporciona béns i serveis als consumidors a canvi de diners.
¿Sabías que...? Els lloros de coll verd viuen en grups socials molt complexos i utilitzen sons diferents per comunicar-se. El més sorprenent és que cada cria rep un so característic, una mena de signatura vocal que permet identificar-la. Els investigadors han observat que els pares utilitzen aquests sons específics quan es comuniquen amb les seves cries. Amb el temps, els joves també aprenen a reconèixer la seva pròpia crida i la dels altres membres del grup. Però encara hi ha una cosa més fascinant. Aquestes crides no semblen ser completament innates. Les cries les que els humans aprenem els noms i les paraules. Això significa que la manera en què un lloro s'identifica pot dependre, en part, de la seva família i del seu entorn social. Aquest fenomen és especialment interessant perquè els noms són una cosa que solem associar amb els humans. Evidentment, un lloro no entén el concepte de nom exactament com nosaltres, però utilitzar un so específic per referir-se a un individu concret és una capacitat molt sofisticada.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I som-hi, com us he dit, tenim aquí els companys de ràdio i tele. Tenim concretament en Miquel Pagès i en Sergi Corral. Al final la Maria no ha pogut venir, que ens parlaran de la nova temporada que vam estrenar ahir dilluns i que aquesta setmana doncs ja anireu coneixent al complet. Així que els saludem. Bon dia, Miquel. Bon dia, Sergi.
Bon dia. Molt bon dia, Ona. Què tal?
Molt bé, aquí esperant que m'expliqueu una mica què comença aquesta nova temporada. Hem vist que ha començat l'Ull Avui i el Més Calent a l'Aigüera, però quins altres programes tenim?
A veure, hem intentat mantenir continuïtat, però hi ha novetats tant a ràdio com a tele, novetats prou interessants. Deixarem que en Sergi expliqui una mica les de ràdio i, si voleu, jo us explicaré una mica les de televisió, com vulgueu.
Doncs som-hi. Comencem per ràdio, doncs, Sergi.
D'acord. Doncs aviam, novetats importants en quant a canvi d'horari i estrenes de programa. Estrena, primer de tot, de magazín. Hi haurà un territorial, un magazín territorial de comarques de Girona.
Que presentarà en Sergi.
Vale. punt important. Que es dirà Punt de Trobada, que el farem amb... O sigui, serem capçalera aquí a l'Escala, o sigui, coordinarem des d'aquí a l'Escala, però hi participarà Ràdio Vilafant, hi participarà Girona FM, i també obert a altres emissores de ràdio de comarques gironines que, bé, que siguin benvingudes a participar en el que ens puguin aportar. Serà un programa de 12 a 1, serà un programa magazín i molt, molt dinàmic, molt picadet en quant a seccions i quant a continguts. Ja veureu que ja haurà, jo pràcticament, aquests dies estava fent escaleta i fent reparticions.
Va de bòlit, el noi, va de bòlit.
I serà una miqueta, amb el bon sentit de la paraula, com una parada de mercat o una parada de peix, perquè hi haurà per triar i remenar de... No, en el bon sentit de la paraula, o sigui, en la varietat en aquest cas està el gust i està la qualitat, no? Hi haurà senderisme, rutes, natura, llibres, crims... Tranquils, que no vindrà el cap
cuina,
porta.
Cuina, però astrologia.
Astronomia.
Astrologia
és la pítia.
Estrenarem una secció d'astrologia aquí a l'Aigüera.
Totes aquestes coses i llibres, recomanacions, càpsules... Bueno, i ja veureu, un contingut molt interessant.
Carai.
També hi ha la novetat que de 4 a 5 de la tarda la xarxa fa un magazín general, un magazín nacional, en podríem dir, titulat La Rambla 54.
De fet, els oients ja el devien sentir ahir.
Va començar ahir, i on també hi col·laborarem, evidentment, també hi posarem el nostre granet de sorra en aquest magazín. I el que dèiem dels canvis d'horari, que ja ho haureu vist aquesta setmana, Ull Avui comença a les 10, La Higuera comença a les 11, continuarem amb els serveis informatius igualment, això vol dir informatiu diari de la mà de l'Eli Giné, l'alcaldia, les tertúlies, Next Vespre, important, continua.
Next Vespre, sí, que comença dilluns que ve, la setmana que ve.
El 14.
Hem de dir que el que és el punt de trobada, el magazín local, començarà territorial començarà el 5 d'octubre.
Exacte.
Perquè és més complicat del que sembla i coordinar les tres ràdios més els col·laboradors, el que tinc aquí al costat, realment, com deia, va de corcoll.
Li donem un mes de marge.
Però aquest mes serà picat, com diu ell, serà picat i és complexa, però quedarà molt i molt bé, ja ho veureu.
I no me'n vull oblidar també dels col·laboradors a la Higuera, dels col·laboradors de programes, Jordi Piqué, Joan Jovigut, en Joan fent les habaneres, que continuarà amb el programa d'habaneres. Una temporada més tornarem a contactar amb els companys de Ràdio Molins de Rei per parlar de bicicletes amb l'etapa reina, això els caps de setmana, també estarà l'enjoc. La programació serà en línia continuista, canviarem algun programillo, per sempre hi han d'haver canvis,
home, ja està,
no?
Bé, d'en tant en tant renovar una mica.
Però jo crec que serà una temporada molt interessant.
Sí, és molt maca. L'Ona, dia a dia, que dins el seu programa, que vagi explicant els canvis de seccions que va fent. Els Trets de Butxaca, hem de dir que està tinguent molt èxit. Mm-hmm. És un programa que funciona superbé, molt bé, agrada. I realment allò que es diu que sempre que els mitjans han de tenir aquella funció de servei públic, em sembla que més que aquest n'hi ha ben pocs, perquè és servei públic total, i val la pena. És per això que també la xarxa s'hi va interessar i col·labora des d'aquesta temporada. Per
de fet,
tant,
el fem en coproducció.
Es fa en coproducció amb la xarxa, correcta. Per tant, les seccions que, si es van treballant, van sortint...
I tant, home, aquesta temporada en comencem 4 de noves, que imagina't, 4 de noves és...
És molt.
Ràpid es diu,
està
eh?
Molt bé, està sí, molt sí. bé.
Passa que, de moment, només n'hem descobert una, que és la de l'arrel, que hem fet abans de que arribéssiu vosaltres. A poc a poc ja anirem desvetllant aquestes seccions noves.
Mica en mica. Pel que fa a tele, per exemple... és molt continuista, però molt, pràcticament ho mantenim tot. L'única cosa que canviarem, la imatge, per exemple, dels informatius, pel que fa a la imatge, segurament a partir de gener, però ja des d'ara els continguts, ens vam adonar que la gent de l'informatiu, 4-5 minuts de gent de cada dia, realment
era una mica costós, això
costava de mastegar,
era ràpid canviar de canal,
costava de mastegar. I el que estem ja treballant aquesta setmana i que ja es posarà en evidència a partir de la setmana que ve, i aquesta setmana mica en mica ho anem introduint, és que dins l'informatiu introduïm un apartat on ens fixarem amb el més destacat a nivell comarcal, a nivell de demarcació de Girona i també a nivell nacional, Catalunya. Mm-hmm. I si algun dia doncs hi ha una notícia que creiem que a nivell estatal, estat espanyol, doncs ens sembla que l'escala hi queda reflexada, perquè en tots aquests temes, siguin d'on siguin, intentarem que es puguin traduir d'alguna manera i portar-los cap aquí, no? Doncs és el que tractarem. I així serà una part inicial 100% local, una part al darrere doncs relacionada que toca l'escala, i després, al final, la informació del temps és la que tancarà els informatius. I avui, per exemple, ja es farà d'aquesta manera. I com a novetat, només n'hi ha una destacada, i és que vosaltres, amb el que és ràdio, ja el toca la SAM,
sí.
No? I amb tele també el toca la SAM. I el toca la SAM a cada programa, Jordi ho dedicava a un cantant en concret, a un grup, a un any, a Baneres, i quan fas un programa d'aquests vols dir moltes coses. I què passa? Que has de posar, per poder-ho explicar, en mitja hora i arribes a posar 13, 14, 15 retalls de temes.
Clar, que no pots posar la cançó sencera.
I la gent gran... Jordi, ostres, aquesta tan maca que era i me l'has tallat. Aquesta també me l'has tallat. I hem arribat a un punt que hem creat la versió XXL del Toca la SAM, on són tot cançons senceres. Per tant, d'aquesta manera la gent... A veure,
serà com posar el disc i que vagin sonant.
Exacte, en un programa n'hi cabran 6, 7, no pas més, i a veure,
però les podrem gaudir senceres. És que a vegades hi ha cançons que la part més bonica és el final, i clar, si te la tallen, ja l'has perdut.
Te l'espatllen, sí. Doncs hi haurà, farem 6 mesos d'un Toca la SAM normal i 6 mesos més del Toca la SAM XXL. Així repartirem les dues parts de l'any.
En termes futbolístics us han demanat temps afegit.
Exacte, una pròrroga.
Sí. Més que temps afegit, temps complet, no?
Perquè, complet.
Perquè, i és veritat, i ho entenc, eh? A qui li agrada la música, si amb una cançó te la van tallant, arriba un punt que
clar,
si és una
sí,
d'aquelles,
sí, sí.
Les teves bones i te la tallen, dius... No.
Home, sap greu. Per tant, supernovetat és aquesta, la de...
Sí, sobretot
Sam,
aquesta.
I... Però la resta de la graella es manté continuista, no?
Es manté amb aquests canvis a l'informatiu que estem transformant, com t'anava dient, I també bé, manteniment de programes, i segurament hi haurà canvis de caretes, perquè en tele necessitem canviar,
renovar una mica la imatge,
renovar,
no?
Renovar una miqueta la imatge d'en tant en tant, i ja ho explicarem més endavant, avui no toca. Tenim a punt ja, ho estem pulint, el canvi de web.
Mm-hmm. De web. Un canvi de web.
Hi haurà una web i un nou canvi de, un canvi de nom, també.
Ui, això, aquí ens has deixat una exclusiva, eh?
Sí, sí, sí. Més endavant, els seguirà sent Ràdio L'Escala, seguirà sent Canal 10 Empordà, però pel que fa a presència de web i xarxes, doncs canviarem d'imatge, també, a partir del gener. S'està treballant i molt bé. I hi ha més coses, però tenim temps per explicar-ho.
Tenim 2 minuts encara, si vols, eh?
No. Guardem-ho, perquè són...
No ens vols deixar més exclusives, Miquel?
No, s'haurien d'explicar... no es poden escapar ara, s'haurien d'explicar a part. Donen per molt, realment, i és interessant.
I una temporada, Miquel, que recordem que és any electoral, l'any que ve, per tant...
No me'n parlis, que quan sento eleccions se posa la pell de gallina.
La gallina de piel.
Perquè sé el que arriba al darrere.
Bueno, hi haurà feinada aquí a preparar els programes especials.
Per exemple, la tertúlia d'avui, que és l'alcaldia demà, que em toca presentar a mi perquè l'Ali fa vacances, per exemple. Programes de caire polític, com la Casa de la Vila, com Línia Directa. Doncs aquests programes han de desaparèixer 60 dies abans de les eleccions. Han de desaparèixer de la graella per la LOREC, la llei que regula el tema electoral, i bé, s'hauran de fer canvis quan toquin. Aproximadament a mitjans de març s'hauran de parar. Segurament esperarem una miqueta abans, no? Però bueno, d'informació política n'hi haurà molta,
perquè
ens espera una primavera calenta.
I de fet podem esperar un programa especial el dia de les eleccions, no?
No me'n parlis tampoc d'aquest.
T'estàs avançant molt,
eh?
No, és que a més és el programa que té més audiència.
Home.
Però de llarg, que els dies, les jornades electorals són, l'audiència realment és bestial.
Perquè és un dia important. És un dia important en què es decideixen una mica quina línia tindran els propers 4 anys.
I de gent també. Ja sabeu que a Ràdio Tele, entre col·laboradors, estem moguent-nos amb entre 10, 11, 12 persones, més o menys, 13, col·laboradors que estem més a sobre, i aquell dia en una sola jornada som entre 25 i 30 persones. Vull dir que...
Sí,
la cosa és dura.
Doncs Sergi i Miquel, moltes gràcies per passar avui per aquí el Més Calent a l'Aigüera a presentar-nos aquesta nova temporada. Convidem tots els oients a anar-nos seguint per veure aquests programes nous que incorporem i aquests que recuperem, que ja són els clàssics de la casa. Gràcies i ens retrobem un altre dia.
Fins veiem.
Doncs moltes gràcies també als oients que ens heu acompanyat durant aquesta hora. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Ara us deixem amb una mica de música i ja sabeu que puntuals a la una començarem l'informatiu. Gràcies per escoltar-nos.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a ràdio.